L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Hi ha un refrany que diu que l'amor és infinit, però que el temps no ho és. Tenim el temps constantment dividit en diferents ocupacions, en la feina, en nosaltres mateixos, en la parella, en la vida social. I quan neix una criatura, aquesta criatura i el procés de criança que iniciarem ve a endur-se part d'aquest temps. Això fa que, clar, no ens podem treure el temps de sota les pedres. I habitualment acabem traient aquest temps del temps que era per nosaltres o del temps que era per les nostres parelles. A veure, tinguem-ho clar. El fet que hagi nascut criatures no és la fi del món, però sí que cal que ens reconfigurem una miqueta dins del nostre dia a dia. Com si no fos poc el fet dels esforços que hem d'aplicar en el procés de criança, hem d'aplicar uns altres esforços per no oblidar-nos del nostre benestar personal i el benestar de la nostra parella. I això implica molt sovint haver de trencar aquests mites de la criança romàntica, que sembla que pel fet que vulguem tenir una vida de parella i una vida sexual activa, passem a ser mals pares.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit el psicòleg i sexòleg Ignasi Puig Rodes. Gairebé la meitat de la població creu que les seves relacions sexuals empitjoren després de tenir criatures. El desig sexual disminueix un 61% en les dones i un 30% en els homes, segons una enquesta feta als Estats Units. I és que no és fàcil mantenir viva la vida sexual de la parella amb l'arribada dels fills. Com podem trobar un moment per fer-ho, per tenir intimitat i connexió amb la parella? En parlem amb...
la psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella Marina Castro, la sexòloga i terapeuta de parella Montse Iserte i la sexòloga Sònia Encinas, autora de La feminidad salvaje. El Sergi Vives ens explicarà com s'ho fan per trobar un moment per fer-ho sent pares de bessones. I acabarem amb el concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Amb la criança, la vida es transforma. I la sexualitat, també. Sònia Encinas.
I diu la sexòloga i terapeuta de parella Montse Iserte, hi ha un canvi absolut amb l'arribada de la canalla. La falta de temps i el cansament són els dos factors determinants que fan empobrir o disminuir la relació sexual en parella. I diu la també psicòloga i sexòloga Marina Castro, el nen necessita el contacte dels pares, però els pares i mares progenitors, siguin el que siguin, també necessiten el contacte entre ells, encara que sigui 10 minuts cada dia de petons i abraçades. El moment íntim s'ha de mantenir. Amb la Marina Castro, amb la Montse Iserte, parlem avui, doncs, això, no? Com podem trobar un moment per fer-ho? Montse, Marina, us heu trobat en algun moment que us heu fet aquesta pregunta? Com podrem trobar un moment per... A veure, li hem dit per fer-ho, però vol dir per tenir aquesta intimitat, per tenir... Us ha passat en la vostra vida personal? 3 fills que té la Marina, 2 que en té la Montse. Us ha passat?
Continuament. Continuament és agafar l'agenda i dir, ei, quan tenim temps? Perquè, a més, tant la Montse com jo som autònomes. Per tant, encara se'ns complica una mica més tot això.
Ens complica, no? I ens facilita l'hora, eh? Perquè també podem fer trobadetes així en horari que potser la gent està treballant en botiga o en un horari comercial.
Clar, això perquè vosaltres dos som autònoms. En el cas, el meu paret té un horari fixe, no? Però sí que trenco una mica una idea que ens han dit molt, no? De que el sexe ha de ser espontani, ha de ser natural, ha de sorgir sol. I clar, quan tens fills és que sol, sí, a mi pot venir em sorgir espontàniament i venir de gust a les 5 de la tarda, però tinc 3 criatures per casa corrent.
Què passa amb la libido, amb l'arribada dels fills? Situem-nos una mica, no? Perquè aquí hi ha un canvi important, no?
Hi ha molt de cacau, hi ha un enrenou, no? Com dèiem, habitualment hi ha una baixada d'aquesta libido, no amb tothom, perquè hi ha gent que la manté. Parlo per pròpia experiència, vull dir, jo en aquest segon postpart que estic visquent, estic amb una libido bé. Vull dir que estic contenta, el que passa que a vegades no hi ha temps per poder compartir amb la parella. No obstant, diria que la majoria de persones, sobretot si ets una mare primerenca, hi ha molts temes que sorgeixen des del cansament que portes, la son acumulada, no? Però clar, depèn de la criatura. Hi haurà criatures que dormen millor o pitjor. També hi ha el reformular-vos com a persona i com a parella, no? Tu t'has de retrobar com a persona, us heu de retrobar com a parella perquè esteu formant, no?, una família. Per tant, hi ha nous rols. A vegades no trobem el suport que desitjaríem perquè això acabi de rutllar I bé, també s'ha de plantejar-nos, com bé dèiem, no? El quan, no? Quan trobarem aquest moment que tots dos en tinguem ganes i tinguem l'oportunitat d'estar soles, perquè també dependrà molt de l'edat de les criatures.
Marina, què et trobes tu a consulta? I si veus diferències entre com ho viuen homes i dones? Abans dèiem unes dades de 61% dels homes i en el 30% de les dones, no? O sigui,
que hi ha un... com dos factors, no? Diríem que n'hi ha un, a vegades, biològic, no? Pues que estàs en el pit, tens la prolactina, no estàs ovulant, per tant, vulguis o no, el teu cos està en moda de ara no estic per tenir una altra criatura, i vulguis o no, instintivament, el sexe ens porta cap a la reproducció, la part més biològica i més instintiva, per tant, hi ha aquesta part que està comparada, que això ho nota la dona, però no ho nota l'home. En aquest cas, però després hi ha una part que és superimportant, que és a dir, si tu estàs sobrecarregada amb la criança i la teva parella no, per un tema de rols de gènere, passaran dues coses. Una és que la persona que estigui sobrecarregada entre la casa i la criança estarà esgotada, per tant, al vespre que voldrà dormir, perquè estarà fet a pols. O sigui, en certa manera és com el que li estàs dient al teu cos és no, puc més. Per tant, el cos el que diu és ara una altra criatura ni de broma, parem el diferencial del sexe. Què passa? Que si hi ha un home que no està portant aquest 50%, estarà descansat, per tant dirà jo el sexe sí. Llavors, hi ha molta diferència entre les parelles que estan fent, són bons socis, fan bon equip, que llavors la disminució és més similar a tots dos. Tots dos estan una mica en sintonia.
Sí, que jo abans ho he dit al revés. És a dir, jo deia, 61% baixen les dones, 30% baixa en els homes. Per tant, aquesta diferència sí. Que deies tu ara. I la idea que ell ens transmetia a l'inici, d'aquesta vida sexual activa igual a, segons la idea de mals pares, no? Com si això fos una cosa que no estigués bé, no? Perquè la maternitat és com sagrada, no?
Clar, però és la idea una miqueta de... Ara som família, no? I ara tot això, no? Sortir sols, follar, fer el boig, ja no toca. Ara som pares, ara som persones com responsables i serioses, com si no poguéssim divertir-nos i tenir plaer pel fet de ser pares, no? Com si fos algo incongruent dintre la Verge Maria, no? Que ja és mare i ara ja tot ha de ser envoltat de la criatura, no? I diu, bueno, soc mare, però també soc dona.
És
no?
Com si estigués renyit.
Exacte.
I no
com
és
si
així.
Culturalment, sí. Com si deixar els teus fills per poder tenir una cita amb la teva parella i poder tenir sexe, què estàs fent, no? Mala mare, no?
Em dèieu vosaltres abans de començar que hi ha parelles que poden tenir fins i tot, que vos hi trobeu, parelles que tinguin fills de fins a 11 anys, que en tot aquest període no han fet ni un cap de setmana d'estar ells sols, no? Que això passa.
Això passa, eh? També et diré que, clar, també en veiem a consulta, que venen, no?, per dificultats amb el desig sexual... I quan els hi planteges diuen, no, és que no ho necessitem, no? I té molt a veure amb això que deia la Marina. Si som família, som família i ens ho passem bé. Està genial, però potser també cal cultivar la part de parella, que al final, si tot va bé, és la que perdurarà, no? Els fills se n'aniran i vosaltres com a parella estareu en un altre punt. I és molt important seguir-vos reconeixent com a tal. Aleshores, entenc que potser a l'inici, sobretot, no, d'una maternitat, doncs és un punt potser més difícil, perquè, com deia bé la Marina, no, hi ha oxitocina, hi ha tota una sèrie d'hormones que, per la supervivència d'aquest nadó, fan que aquell involucrament, aquell enamorament que tenies cap a la parella, ara el destinis al nadó, i la teva parella queda en un segon terme. Aleshores, això s'ha d'anar forçant no, eh? Ens hem de respectar absolutament aquests temps que demana el nostre cos, però a poc a poc hem de sortir tarannà que portem per donar espai un altre cop a la parella, no? Per sentir-nos, persona, que això també és important, eh? Jo com a persona, individualment, més enllà de la parella. És important tenir aquests espais individuals de qualitat. Mm-hmm. És important tenir espais de qualitat amb la parella i, òbviament, els de família que no hi faltin.
Marina, perquè et sentim que vas fent que sí, però com que no et veiem...
Vaig fent que sí i afegiria l'espai social, també, no? Uh-huh. Que moltes vegades acaba reduït a... Em trobo amb altres pares amb criatures i parlem de criatures, no? Uh-huh. I dir una mica un... Bueno, les criatures, jo sempre dic que és una cosa temporal, no? Som una parella que temporalment criarem fills, però aquests fills marxaran. I la nostra funció com a pares també és ajudar-los a aquest procés d'autonomia. Perquè si al final el que ens uneix són les criatures, necessitarem aquestes criatures sempre presents amb nosaltres.
El que succeeix és que la temporada dura força, no, Marina?
Clar, dura força, però si són criatures autònomes, al final vindran a casa i serà un hotel.
Més del que voldrien, per molta gent, perquè jo em trobo cada cop també parelles més grans, no, de 60, 70, 80 anys, que arriben a consulta i diuen és que no hi ha manera que els meus fills, que ja tenen 20 i pico, 30 i pico, marxin. I clar, diu, quan eren joves, bé, quan tal, diu, però és que ara tenen claus, entren i surten quan volen, diu, i mai tens aquella sensació de tinc l'espai per mi, no?
Perquè, perdoneu, eh? Aquest desig que els fills marxin o desapareguin és una cosa que passa, eh? I no els deixes d'estimar per això, eh?
Correcte, però hi ha persones, no? Segons com s'hagi establert tot plegar, no? Hi haurà famílies que necessitaran d'aquest vincle i d'aquesta presència perquè potser entre ells o individualment s'han perdut com a sers, no? Però hi ha molta gent que no, que està treballant aquesta parella, que s'ho passen bé, que tenen gaudi i que és important també tenir aquests espais i a vegades senten vergonya d'haver-los de reclamar. Jo tinc una parella que van acabar comprant-se una autocaravana per poder trobar els seus moments d'intimitat.
Oh, que bonic! Sí. Això per ignota, no, m'agrada.
I el fet de tenir llisquet o balda a l'habitació, o inclús posar la clau girada per saber segur que no entraran.
Sí, però llavors piquen i has de donar explicacions. Això...
No, l'explicació és, a aquesta hora t'hem dit que marxessis.
Per què? I què dius?
Diu, per poder fer l'amor amb la meva parella, poder-nos trobar, poder-nos estimar, poder-nos connectar, poder follar, poder divertir-nos, i ho necessitem. Per tant, és si entres en el moment o t'emportes el susto o trobes la porta tancada.
Agafaré aquest fragment del que acabes de dir i quan et diguin el per què sortirà la teva dient perquè pugui tot el que ens
has
dit.
És que al final els fills els hi fa cosa que els pares tinguin sexe, però si tu penses, què vols tu? Home, jo vull que els meus pares s'estimin. Doncs bueno, doncs llavors els has de donar aquest temps i aquest espai. Necessiten aquest temps i espai, no?
T'han d'escoltar més, Marina, eh? Que... Perquè no tothom està preparat, eh?
Quan tenen fills, perquè ja no tenen temps per ells mateixos, com a persones i com a parella, hi ha altres parelles que tenen crisis quan els fills marxen, perquè ja no tenen res entre ells. Més enllà de la criança dels fills, ja no es coneixen, ja no comparteixen, ja no tenen comunicació més enllà de parlar dels fills. I és un tema que s'acaba ràpid quan ja han marxat de casa i són grans. I clar, em trobo gent que diu, és que ens assentem i no compartim res.
Ai, que trist.
Vivim com vides paral·leles i és molt trist.
El psicòleg, sexòleg i terapeuta familiar Ignasi Puigrodes ens explica què li arriba a consulta i com els acompanya.
Un cert prototip de pacient que m'arriba a la consulta és aquella persona, tant homes com dones, d'una edat dels passats dels 30 o fins i tot ja passats dels 40, en els quals, doncs, de fa un temps que estan en un procés de criança. És possible que tinguin un procés de criança que ha estat només una criatura o que hagin estat diverses, hagin anat empalmant un rere l'altre, diversos tipus de processos de criança. I un cop la criatura més petita que tenen té uns 5 anys, comença a tenir una certa autonomia i que, per tant, ja no els demanda estar tan a sobre, aquelles persones comencen a recuperar un temps per a si mateixes i es donen compte que porten durant tots aquells anys de criança que s'han oblidat de si mateixos i no han estat més que pares o mares, treballadors i treballadores. I ja està. Per alguna cosa, aquestes persones necessiten redescobrir-se a si mateixes o redescobrir-se a les seves parelles. Fins i tot em trobo persones que diuen des que actualment, quan estic a la intimitat del dormitori amb la meva parella, sento que siguem dos estranys i és com si hagués de tornar a aprendre a anar amb bici o de tornar a aprendre a poder fer sexualitat amb la meva parella.
Quan trobarem un moment per fer-ho? Per favor.
El sexe no és una necessitat. Ho hem de fer perquè ens ve de gust si és compartit. Sònia Encinas.
Avui parlem de com podem trobar un moment per fer-ho. Per fer-ho, per tenir intimitat, per connectar amb la Marina Castro i la Montse Iserte. En una relació de parella, quin valor té el sexe, no? I què passa si, temporalment, o pel que sigui, doncs no n'hi ha, o n'hi ha molt poquet...
Jo, per mi, depèn molt de cada parella, perquè hi ha parelles que li han donat molta importància i hi ha parelles que li donen poc. De fet, jo vaig estar treballant en el que ara ja és molt vell, no, aquest títol, però era una agència matrimonial i mirava el perfil d'homes, dones, era heterosexual en aquell moment, i una de les preguntes era quina importància li donaves a la sexualitat, justament perquè hi ha persones que li donen moltíssima i hi ha persones que no li donen gens. Hi ha persones que s'han d'aprendre a regular, no? Perquè si a tots dos us ve de gust fer un cop a l'any, no hi ha cap problema. Si a tots dos us ve de gust fer-ho dos cops al dia, no hi ha problema. El problema és quan un li ve de gust dos cops al dia i l'altre li ve de gust un cop a l'any. Doncs,
sí, segons
com
siguem,
sí. Clar, doncs, depèn de la benentesa que tinguessin i de com ja ho vivien anteriorment.
Marina, què et trobes de consulta?
Moltes vegades, més que la quantitat de sexe, és la sensació de desconnexió, que quan hi ha poca sexualitat, a vegades se senten molt desconnectats. En el concepte d'intimitat, de complicitat, d'unió, no? Llavors, moltes vegades el fet de dir no fa falta fer el Kama Sutra per sentir-se connectat amb intimitat a l'altre. A vegades el tacte, l'afecte, la paraula, la diversió, hi ha moltes maneres de connectar. El que passa és que, clar, hi ha... La sexualitat aporta un nivell d'intensitat alt en poca estona, per dir d'alguna manera, no? És com un concentrat d'intimitat. Però no vol dir que s'hagi de fer moltes coses, sinó a vegades les coses més senzilles són les que fan més connexió. Llavors és interessant a vegades preguntar-se, no? Per què jo vull tenir sexe? No? Què estic buscant al sexe? Què m'aporta el sexe? No? Per posar sobre la taula aquesta necessitat real, perquè a vegades no és un orgasme, perquè mira, al final, cadascú masturbant-se, l'orgasme ja el té. O sigui, estem buscant alguna cosa més allà, no? I parlar de què busquem realment en el sexe.
Sí, i és molt important també el que no busquem en el sexe, no? Perquè a vegades el sexe també pot ser sexe buit, que no aporti aquesta connexió o inclús pot ser frustrant. A vegades, com que tenim poques relacions sexuals, quan les tenim no són satisfactòries com voldríem perquè potser no s'ha creat l'atmosfera o l'ocasió adequada, el nostre cos no està responent de la forma adequada. Aleshores, també hem de tenir clar què és el que no busquem i si això està sempre present, demanem ajuda si és necessari.
Oblida't del sexe quan tinguis fills és una de les creences més limitadores que es troba a la consulta de la sexòloga Sònia Encinas quan acompanya parelles en etapa de criança.
Está relacionado con que no aprendemos desde una educación sexual la idea de que la sexualidad, el sexo, hay que cuidarlo, hay que cultivarlo. Más bien nos creemos que es algo que damos por hecho, que es algo que siempre está, que no hay que hacer nada para que surja porque si hay amor se va a dar, y esto no es real. Entonces, como lo dejamos de cultivar a medida que pasa el tiempo y encima con la maternidad y la paternidad llegan al espacio de pareja y a los espacios individuales nuevas responsabilidades, se añade también cansancio, cambio de rutinas, cambio de roles, pues al final todo esto hace que lleguemos a una especie de profecía autocumplida que no tiene tanto que ver con el rol de ser madre-padre, que también encima hay un relato asociado a la maternidad como si fuese una experiencia sexual y ni mucho menos es de hecho la maternidad sexual en esencia, sino que tiene más bien que ver con el hecho de que con todos estos nuevos roles se añaden estas responsabilidades. Tenemos menos espacio todavía para cuidar y para poder cultivar ese espacio de sexualidad y de esa manera nos vamos alejando.
La Sònia Encinas ens parla, atenció, de la maternitat sexual.
Digo muchas veces que la maternidad es sexual en esencia, porque aunque culturalmente nuestra cultura judeocristiana nos ha transmitido un relato de la maternidad como un estado asexual asociado a que no hay deseo por otra persona, especialmente deseo por el otro en una relación heterosexual, y no hay deseo de coito generalmente, pues la realidad es que la maternidad forma parte de la experiencia sexual de las mujeres. Las personas homosexuales desde que nacemos hasta que morimos vamos atravesando a lo largo de nuestra vida por distintas etapas, toda la búsqueda de un embarazo, el proceso de embarazo, el parto como un hito de nuestra sexualidad y todo el posparto puerperio forman parte de nuestra experiencia sexual. Lo que ocurre es que las características que se dan en estas etapas pues no coinciden con ese relato heteronormativo que hemos escuchado hasta la saciedad, y entonces nosotras nos hemos creído, por tanto, que como no encajamos en ese relato normativo, pues entonces quiere decir que no tenemos sexualidad alguna, y todo lo contrario, estamos viviendo en este momento una de las experiencias sexuales más heavy de toda nuestra vida. Al final, nuestro parto no se nos va a olvidar, nuestro posparto puerperio va a dejar también una huella en nuestra vida.
La sexóloga ens parla també del que passa amb la parella quan arriben les criatures.
Las criaturas llegan y cuando llegan, en este sistema en concreto, que ya de por sí deja muy poco tiempo y espacio para el autocuidado, para el ocio, para el disfrute, pues traen también consigo enorme cansancio, hay agotamiento, nos obligan también a ocuparnos de ejercer nuestros roles corresponsables, a hacer pactos dentro del espacio de pareja, a reorganizar de alguna manera nuestra vida. Aparece agotamiento, estrés, desajustes a veces en el espacio de la pareja, sobre todo cuando no somos capaces de comunicarnos de una manera asertiva y desde la amabilidad, desde la compasión de que nos estamos conociendo en un rol distinto al que teníamos antes. Y esto es importante a la hora de hablar de ese deseo, de esa falta o de esa disminución de deseo en esta etapa, porque esta es la base sobre la que ocurre. Al final tenemos poco tiempo de autocuidado, poco tiempo individual y poco tiempo de pareja para poder cultivar la intimidad. Entonces, lo primero que hay que saber es que esto pasa, que lo primero es que tenemos que ocuparnos de sentirnos bien, de poder acompañarnos, de poder ser corresponsables en los roles que ejercemos, porque al final los meses van a pasar, el espacio poco a poco va a llegar a nuestra vida y ahí es cuando nos vamos a poder reencontrar.
Quan jo puc, ell té son. Quan jo estic morta, ell en té ganes. No hi ha manera.
Hem romantitzat un tipus de sexualitat insostenible en el temps. Sònia Encinas.
Avui a l'Ofici d'Educar, gran pregunta. Com podem trobar un moment per fer-ho? Amb la Marina Castro i amb la Montse Iserte, ens deia la Sònia Encinas, la maternitat és sexual, no? Però això, com dèieu abans, això no ens ho creiem. Com podem... Abans l'Ignasi ens deia, no, aquest que en el moment en què et retrobes amb la parella és com un desconegut, no? Com podem recuperar aquesta sexualitat, malgrat doncs, l'aparició de les criatures, les responsabilitats, no? I sobretot, una cosa que és molt important, que és que aquest temps en parella, que sigui en sexualitat, que ens aporti diversió, que jo crec que és el que més necessitem.
Crec que has dit les dues claus, eh? Primer és agendar temps en parella. Vull dir, com si fos una tasca més. És molt important tenir present que volem un espai. Igual que em cuido per anar al metge o no, o per avui estar aquí, haig de poder destinar un temps de la meva vida, una estoneta, unes horetes, a la parella dins de la setmana. I la Marina segurament, ella té una filosofia, que cada dia també, però jo, amb una o dues horetes a la setmana que trobéssim en parella és suficient, i com bé tu dius, ha de ser un espai d'oci divertit, de riure. És que a vegades no cal ni estar practicant sexe, el que cal és aquesta connexió i aquest riure, aquest passar-ho bé, no? Aquest gaudir com canalla, no? I a partir d'aquí, com trobar aquest espai? Doncs, com dèiem, no? Potser no esperar la nit, que és quan estem cansats, quan ja hem ficat els crios a dormir, hem netejat la casa i tal, i estem esgotadíssims i no ens ve de gust. Potser hem de trobar aquestes cites de dir, va, quedem aquest migdia, els deixem avui a dinar a l'escola, no? I ens trobem... I té aquest punt pillo, canalla, no? De dir, va, que no ens atrapin. Tornem una mica al moment adolescència, no? I si no, hi ha com molts recursos, com dèiem, de comprar entrades pel cinema perquè se'n vagin amb els avis i trobar aquell espai. Una altra setmana ens podem agafar, si l'economia ens ho permet, un hotelet o una habitació, encara que sigui per hores. O inclús tenir aquesta aproximació carinyosa en qualsevol lloc, en qualsevol moment, que no cal que sigui el sexe pensat com a coit o despullem-nos i anem a dedicar molta estona, sinó que fem-nos un bon petó. Davant de les criatures no passa res. Abracem-nos, diguem-nos coses maques, no? Tinguem aquesta aproximació.
Diu la Marina Castro, compartir llit és fantàstic, però una cosa és el collit i l'altra és l'interllit. El collit és dormir la parella un al costat de l'altre i mantenir la intimitat encara que no hi hagi una vida sexual gaire activa. Ens toquem, ens abracem, si posem el petit al mig dels dos. Això ja és interllit, el contacte entre la parella es perd.
Clar, a vegades és el fet simplement d'estar abraçat amb la teva parella mig plorant de estic esgotat, estic esgotada, vale? No tinc esma per tenir sexe, ja genera un moment de complicitat i te dir, sí, és que estem així en aquest moment i acceptem que és el nostre moment de vida, perquè quan fa que no dormim 8 hores, no? A vegades em trobo gent que ve a consulta, que jo els dic, quan fa que no dorms 8 hores? I em diuen, fa 3 anys. Dic, doncs mira, primer de tot has de començar a dormir 8 hores per poder començar a treballar la sexualitat. Perquè tot el teu cos el que està dient és descansa, no gasta energia. No? Llavors, potser primer hi ha aquest punt de descansar, però tenir aquest espai purament potser per adormir-nos esgotats, abraçats, eh? Vale? Però ja manté aquest puntet d'intimitat, de connexió, que potser en el principi només serà això i no podrà evolucionar res més, eh? Però ja ten...
No defalliu.
Sí, és com, bueno, ja tens la llavor allà cada dia d'aquell moment de contacte, aquells petons o aquelles abraçades, aquest poder parlar un momentet de com estem, com m'ho estem portant, no? I aquest espai ja podrà anar creixent a mesura que la criatura creixi i vagi guanyant els seus espais, no?
Perquè tu dius, si no tot és... el que passi a dins del llit ha d'haver començat abans del llit, perquè si durant el dia no ens parlem, malament.
A veure, si durant el dia estem enfadats, ens tractem
malament... No,
que això
malament... passa, a vegades, amb les criatures, que hi ha coses que et frustren, que t'enfaden, i llavors quan arriba aquell moment és com que... Amb aquest m'hi he de posar?
No m'hi serves, no? És a dir, però estic malament amb tu. No? És a dir, ningú se'n va al llit amb algú que no li agradi. Per tant, és, m'està agradant la meva parella en aquest moment, m'està agradant l'altra, no només m'ha d'agradar com a parella, m'ha d'agradar també com a pare. O com a mare. Clar, m'ha d'agradar més enllà de la parella. I és... les expectatives són altes a vegades, eh?
Cada cop demanem més, clar, no és el mateix... una amistat, no? Un conegut que una amistat, una amistat que una persona que estàs ja començant a conèixer com a parella, una parella que algú amb qui tens fills, no? Cada cop demanem més, reclamem més, som més exigents.
I una altra de les coses que poden passar és que les nostres criatures, això fa molta gràcia, ens enxampin fent sexe, no? No sé si us ha passat mai, eh? La veritat, eh? És igual, no cal que em respondeu. No cal, ho deixem en la intimitat. Si passa, atenció, què hem de fer? Hem de dir-los allò que ens deia abans d'això de... estem fent l'amor, bonics, i quedar-nos tal qual, cosa que ens deia la Montse, que hi ha molta gent que no està preparada per fer aquesta descripció. Què fem? I sobretot si això, ells insisteixen en... Què estàveu fent, no? Perquè la seva curiositat és màxima.
Marina, vols anar-hi tu? Vull dir, crec que les dues coincidim en que sí, que s'ha de poder abordar, no?
Sí.
Vull dir que el que no pots deixar és... Clar, també depèn de com estiguessis, de, no? Però fer un silenci jo crec que no. I clar, no és el mateix estar fent el pipon o uns crits salvatges, que suposo que no és l'ocasió, no? Quan tens criatures a dins de casa, perquè segurament la teva ment sempre està connectada, no? Amb ojo, que no es despertin, que no vinguin, que no ens atrapin. No? Vull dir que això tampoc ajuda a relaxar-te gaire a l'hora de mantenir relacions sexuals. Per tant, si ens enxampen, jo crec que és important poder-los explicar adequadament a l'edat que tenen, doncs, que estem fent alguna cosa bonic, que ens agrada i que això són coses de... Òbviament, són entre adults. També perquè sabem que una de cada 5 criatures, una de cada 4, rep abusos sexuals habitualment per part d'un familiar o d'algú molt proper, i també que puguin distingir quines coses són importants de fer com a adults i quines coses es poden fer mentre són criatures.
En Marina, què li diries a algú que tingui por de traumatitzar les criatures si el pillen?
Clar, el que els traumatitza és no entendre les coses. O sigui, per una criatura, depenent de quin moment d'excitació estiguin els pares, el que està veient és una conducta molt moguda, amb crit, no? I això és el que els pot traumatitzar, és no entendre el que està passant i interpretar-ho com una agressió. Si ho interpreten, jo a vegades els hi dic, és que els hi expliquin, quan ells estan en un gronxador i s'ho estan passant molt bé, estan cridant i estan contents.
Això ho has
no?
explicat pues... tu a casa, Marina? Que...
Per sort, jo vaig optar per una cosa que és tenir llisquet a la porta. Només hi ha una porta que tingui llisquet en tota la casa meva, que és la de la meva habitació. També per dues coses. Un costat per frenar aquesta possibilitat. Sí que m'he trobat que han intentat entrar, però no han pogut entrar. Però sobretot per mentalment poder desinhibir-se, perquè sí, segur que no poden entrar. I això dona una pau mental increïble. Jo sé que no poden entrar. I llavors, si han intentat entrar, què estàveu fent? Doncs he agafat i els he explicat. Estàvem fent l'amor, ens estàvem divertint, plaer, ens estimem, i ho estàvem expressant a través del cos.
Que bonic.
I quan siguis gran, si l'altra persona també vol, ho podràs fer des d'aquí, des del respecte, des de la igualtat, des de que tothom vol fer això. No? I llavors, ja vulguis o no, estàs fent educació sexual en aquell moment. I al final... als nens no els hi passa res per saber que els seus pares tenen sexe.
Sí, tot i que el ruboritza, també. El ruboritza una mica.
El ruboritza, sí, evidentment.
Els posa una mica, és com... Volen saber-ho, però no m'ho diguis, però
sí,
volen saber.
Clar. Depèn de com ho hagin viscut des de ben petitonets, també, de com tu has anat parlant d'aquests temes, no?, expressant normalitat. I és molt important que si t'atrapen, òbviament, segurament el primer moment és com d'espant per tothom, no?, perquè ens han ensenyat que això és algú privat i que ho hem associat sovint amb coses negatives, que no és així, és el que hem de poder transmetre. Però, sobretot, poder-ne parlar amb tranquil·litat i amb un somriure a la boca. No amb cara de pànic, o, no, perquè si no els estem transmetent coses molt diferents. El missatge pot ser molt diferent amb les mateixes paraules.
Sí.
Diu la Marina Castro, la gent diu no he tingut fills perquè se n'ocupi un altre. I afegeix, no, però els avis també necessiten temps amb els nets sense els pares per allà al mig. No es tracta d'endinyar els nens, sinó de compartir-los amb els membres que poden influir positivament en el nostre fill o filla. La famosa culpa, no? No els deixo perquè sóc una mala mare, sóc un mal pare, i per tant, sí. allà, al peu del canó.
En el fons, el que acaba passant, i a vegades a la gent li dic, si el teu fill no té vincles amb més gent de la família, com us passi alguna cosa a vosaltres, es trobaran visquent amb uns desconeguts?
Aquesta frase també l'agafarem, la guardarem i la posarem a casa.
Clar, és a dir, si els teus fills veuen els seus avis una vegada al mes, 2 hores, són uns desconeguts. No tenen un vincle, una quotidianitat, una proximitat. Qui diu avis, diu tiet, diu cosins, diu a vegades bons amics que fan el rol aquell de padrí o de padrina, no? És a dir, gent, quan una criatura més gent l'estimi i més sustentada estigui emocionalment per diferents tipus de persona, millor, per la seva estabilitat emocional al llarg de la vida. Perquè si algú falla, vale? Falla perquè no sap portar a terme el rol que li toca, o falla perquè li passa alguna cosa a la vida i no pot exercir, doncs, bueno, que no està sol o no està sola, no? A més, quasi tothom, a vegades quan parlo, quins records tens amb els avis, no? I la gent m'explica records boníssims, no? Llavors els dic, bueno, i estàs donant l'oportunitat al teu fill, no? Perquè trobo gent que diu, sí, tots els estius anava allà, no? Al poble amb els avis i tal.
Clar, d'alguna manera mates 2 pardals d'un tret. És a dir, els reconnectes amb els avis i tu et reconnectes amb la parella, cosa que és essencial. Sentim com podem recuperar la libido de la parella segons la sexòloga Sonia Encinas.
La libido en pareja se recupera acompañándonos de una manera corresponsable, es decir, ocupándonos cada uno de sus responsabilidades y ejerciendo un rol de cuidados corresponsable. Se recupera siendo capaces de escucharnos. Se recupera hablándonos de una manera amable, se recupera reconociéndonos, validándonos y conectando también con nuestras emociones individuales y pudiendo conectar con las emociones que está sintiendo nuestra pareja. La libido en pareja se recuperará siempre y cuando sepamos acompañarnos bien en la etapa del embarazo, del parto, del posparto o puerperio. Que ojo, también esto es importante, en ningún momento caigamos en la trampa de pensar que intimidad sexual es sinónimo de tener coitos. Hay muchas maneras de poder disfrutar del sexo y no solamente esto implica a nuestros genitales. Hay muchas más cosas que cultivan una erótica placentera y plena.
I pel sexòleg i psicòleg Ignasi Puigrodes, com es recupera la libido de la parella si tenim fills?
Tot i que moltes vegades la sexualitat acaba sent el gran cavall de batalla, no? Aquell punt que és més cridaner i que fa que les persones es donin compte de com s'han oblidat a si mateixes, moltes vegades aquesta no és la primera de les prioritats. I això porta a ajudar, en primer terme, a poder identificar quines són aquestes necessitats que senten que han hagut de deixar de banda degut a aquests processos de criança. Un cop identificades, toca fer una mena d'ordre de prioritats, és a dir, d'aquestes coses que vols recuperar, quina és la que t'agradaria recuperar més, quina és la que té per tu l'urgència major. El segon pas és veure del, ei, hi podem arribar de manera directa? O per poder arribar a aquesta situació, prèviament s'han de treballar altres coses. Portem el cas que una persona digués que la seva urgència major és la sexualitat. I resulta que tu li dius, bé, no, doncs, comencem a fer coses per tenir sexe. I veus que allò no és viable. Per què? Perquè abans de la sexualitat el que s'està perdent és la intimitat, o el contacte físic, la corporalitat. Hem deixat de veure el cos de l'altra persona no com un cos sexualment atractiu, sinó com un cos reproductor o com un cos de criança. Quin és el seu objectiu? Quins són els passos previs? I aleshores traçar ajuda amb aquesta persona un pla de treball en fases molt determinades que serveixin per arribar aquí, sense perdre mai de vista en aquest objectiu final.
Que quant temps fa que ho vam fer per última vegada? Ni me'n recordo.
Quan hi ha petits, són insostenibles les llargues trobades sexuals amb la parella. Però fer un pim-pam és divertit i el dia passa millor. Mamen Jiménez.
Ai, 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 com podem trobar un moment per fer-ho? Avui a l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement a Catalunya Ràdio amb la Marina Castro i la Montse Iserte, psicòlogues, sexòlogues, diu la psicòloga Marina Castro. Anar a dormir a l'hora i sense pijama, perquè el pell a pell és molt important pel desig reactiu. I afegeix, no han de ser preliminars de res, sinó que simplement poden ser un moment íntim per mantenir la sexualitat. Marina, Montse, estratègies molt pràctiques, eh? Anem a lo pràctic. Coses que ens puguin servir per millorar aquesta libido en la parella, no? Coses que creieu que són essencials. Qui comença?
Doncs mira, recuperant una miqueta algunes coses que ja hem anat dient, primer hem de cobrir necessitats bàsiques, vull dir, a vegades no tens temps ni per dutxar-te i, òbviament, si estàs així, l'últim que et ve de gust és que algú et toqui o tocar algú, no? Dormir, descansar, inclús alimentar-te. Jo recordo amb la primera maternitat menjant com podia en el moment en què podia, engullint, sense mastegar, no? Aleshores, si això no està cobert, òbviament, el desig sexual no vindrà perquè no estàs ni sobrevivint tu, d'alguna manera. Per tant, no se't despertarà. Després, culpes fora, no? Sempre estem carregades de culpes, també per no tenir desig, i hem d'acceptar que pot haver-hi una època en què això no existeixi, no és cap patologia, ni entra fora de lo que entraria dins de la normalitat. L'autoestima, per mi, és essencial. Quan una persona acaba de parir, hi ha una sèrie de canvis que es poden despertar pors, com per exemple, si em farà mal la vagina, o sigui, torna a ser com una primera relació sexual, de a veure com connectem, què passarà, si estaré traient llet pel pit, no? Si no m'agradarà que em toquin, si tinc punts, no? Després d'una cesària, després d'una episiotomia. Bé, hi ha tota una sèrie de pors que també hem d'anar treballant i que a vegades, individualment o a soles, no podem fer front a això. Aquestes serien les coses que sí o sí hauríem de cobrir. I segur que Marina ara ens pots fer...
Marina, la Sònia Encines diu, per reconnectar amb un mateix, l'eròtica pròpia, la masturbació.
És el fer l'amor, no? És a dir, al final faig l'amor a mi mateixa. A vegades la gent la masturbació la té com a algo com molt ràpid, no? Jo em trobo gent que no es masturba, es folla. I dic, no, masturba't, fes-te l'amor,
no,
toca't, acaricia't.
No? En lloc de masturbar-se, ara m'ho
sí.
Ha deixat.
Hi ha gent que va directe als genitals, vinga ràpid, i quan més ràpid millor. Dic, no, toca't el cos, no?
Ràpid.
Sí, arribar a l'orgasme ràpid, com qui estornuda, com si només fos una cosa física, no? I també té un component emocional. I quan has parit i tot el teu cos ha canviat, tornar a reconèixer-te davant d'un mirall, tornar-te a tocar i tot un procés d'acceptació que el teu cos no tornarà a ser com era, no? I això és una cosa que costa, perquè a més l'ideal del cos que ens diuen és incompatible amb l'edat i amb les experiències que implica la maternitat. No tornarà a ser com era, no? Llavors és com sóc, perquè em trobo gent que és que no és que no vulgui tenir sexe, és que no vol que la seva parella els vegi, perquè senten fàstic del seu propi cos. No? Llavors, clar, és a dir, el fet de sentir-me, de tocar-me, no? Allò que dèiem de dormir junts, pell en pell, no? Del tacte, d'acceptació d'aquests canvis, d'etiquetar aquests canvis com un procés natural i normal del cos, no vol dir no cuidar-se, però vol dir que hi ha coses que no seran possibles. Les estries no es poden esborrar. I són. I seran i t'acompanyaran la resta de la vida, no? El fet, per exemple, de dutxar-se junts i ensabonar-se un a l'altre, reconeguent el cos, mimant-se, no? De crear com espais, pues fa mal l'esquena, pues tu, tenim un bon oli de massatge i vaig a fer-te un massatge i ho deixem aquí sense obligació ni pretensió de més, no? És com una mica que estem molt acostumats que el sexe és o tot o res. I si és o tot o res, una persona amb una criatura petita sempre estarà dient que res. Si és, podem fer una miqueta, disfrutem fins que no ens vingui de gust i ja anirem veient sobre la marxa, dona moltes possibilitats, no? Llavors és tot el que sigui opcions de jugar una miqueta, de provar, d'experimentar, sense pressa. Bueno, que ara no et sents a gust amb la teva vagina, no passa res. Juguem amb la resta del cos, juguem amb els pits. I si els pits ragen, perquè és cert, quan la gent s'excita i té un orgasme, els pits ragen, vale? O si estàs en una dutxa calenta, els pits ragen. Riem una mica, que està molt bé riure.
Clar, com t'has de veure les cicatrius, les estries, els pits sí. Que se'n cauen, el cul que també es cau, que ningú parla del cul, però que també es cau, no? I associar a vegades, doncs, això, no? El pit només, amb... que és molt natural, eh? Però només és per amamentar, doncs bé, potser en aquesta època no em ve de gust que em toquin, però hem de percebre que tenim un cos meravellós, que ha fet una transformació brutal, que és funcional, que és un cos de deessa.
I recursos tipus fantasies sexuals, el porno, tot això són eines o què? Com ho veieu,
sí,
això?
Però no tot just en el postpart. O sigui, això són eines que, per exemple, quan la criatura té 4, 5 anys, de dir, va, jo vull fer coses per augmentar, sí, però quan tu no estàs dormint ni 8 hores al dia, no et plantegis el porno, estàs encara molt lluny d'aquí.
És que depèn molt també de com estiguis vivint aquesta maternitat, sí. Perquè no és el mateix una criatura que no la portes fins als 3 o fins als 6 anys a l'escola que una criatura que en un any ja l'estàs portant a la llar d'infants. Vull dir, això també és important, saber quin temps tens tu, si tens més vida social, mm-hmm. laboral, no? Si, com tens la ment, no? Aleshores, a mi m'agrada molt. El tema de fantasies va molt bé. Lectures, visionat, tot això està en contacte. Tothom hauria d'estar una miqueta en contacte
lectures,
amb l'erotisme.
Lectures, visionat, a veure a què et refereixes?
Lectures eròtiques, per exemple, no? Cada dia que la teva ment estigui una miqueta connectada amb alguna cosa eròtica, si ho vols recuperar, òbviament, primer el que dèiem, dormir, però un cop ja hem cobert necessitats bàsiques, sí que és interessant, si tens una miqueta d'espai, ni que siguin 5 minutets al dia, agafa un llibre que t'agradi, que tingui una miqueta de exacte, i res, 5 minutets, no cal més, però fes aquests 5 minutets. Qui no, avui en dia, tantes sèries, tantes pel·lícules, que hi ha un contingut eròtic bastant pujat de to, vull dir, que és trobar, la fantasia, estic fent cua en el súper i en comptes d'estar perdent aquell temps, m'imagino que aquí ve la meva parella, m'empotre i fem no sé què, tal. Doncs ja està, ja he connectat lleugerament. Doncs aquests petits moments crec que són essencials també per entrar en contacte, el que deia abans la Marina, no? De que no arribem directament a la nit sense haver entrat en contacte ni amb la parella, però també amb nosaltres mateixos hem de fer aquest treball individual.
I Marina, Montse, si el sexe no apareix, no esperem i no torna a aparèixer, quan hem de buscar ajuda d'un professional? És a dir, no se'ns desperta o un dels dos no se'ns desperta o res, que no quan, recuperem el fil.
Quan genera malestar, jo et diria. Sí. Quan genera malestar, quan no t'agrada no, la vida que estàs vivint en aquest àmbit, crec que és quan s'ha de demanar ajuda i quan genera problemes també dins de la relació de parella i saps que això tard o d'hora passarà factura.
Sí. Sobretot el que no ha de passar perquè després encara és més greu és quan la gent es comença a obligar a fer sexe. Perquè després recuperar la sexualitat quan tu t'has obligat i has viscut malament el sexe costa molt més que si recuperar la sexualitat quan els teus records sexuals últims són positius.
Us trobeu a consulta, sí? Persones que senten que estan fent el sexe obligat?
Moltíssim. Moltíssim. Això a consulta i fora de consulta. Et diria que un percentatge... Sí.
Que
no
fort,
fa massa, van sortir unes estadístiques.
Això donaria per un nou programa, eh?
Sí, no fa massa, sí. Van sortir unes estadístiques, Marina, fa pocs mesos. Sí. No sé si era TV3, en què deien que inclús la gent més jove mantenia, especialment les dones, relacions sexuals sense que els hi vinguessin de gust.
Què diríeu a algú que estigui, que ens pugui estar sentint i que estigui, que, bueno, que té una relació de parella i té els fills per allà, vull dir per allà, que té família i fa sexe contra cor? Què li diríeu?
Que no ho faci, que juga en contra tant d'ella com de la relació, que es treballi, que es treballi perquè hi ha maneres de fer-ho bé, i bé és amb ganes i de la manera que ella li agradi.
Marina?
Sí, una miqueta aquest, és a dir, per què l'altra persona vol tenir sexe? Per què jo vull tenir sexe? I tenim molt clar els motius. Vale? Però que no siguin per contentar l'altre o per la por. La por no hauria de formar part de l'equació del sexe. No tinc sexe per por que l'altre em deixi, tinc sexe per por que l'altre s'enfadi, no? Poder parlar d'això, no? Hi ha tot el fil aquest d'Instagram de la Cristina Fallàs, que hi ha moltes situacions on la gent està relatant situacions de por i d'estar tinguent sexe per evitar el malestar de l'altra persona, no? Llavors, clar, aquí ja estem a la línia de fins on això, estem ja a vegades en situacions de maltracte o inclús de violacions i agressions. Perquè, clar, si jo estic tinguent sexe per por, al final no me n'està amenaçant en un gabinet, però m'està amenaçant en anar-se amb una altra persona o en finalitzar aquesta relació. És un sexe sota coacció, i això és molt greu.
Però avui no és aquest el sexe que hem volgut centrar, sinó trobar aquests espais per fer-ho, per tenir intimitat, per tenir contacte amb el cos. Amb què us agradaria acabar? En la línia del que hem dit avui, d'aquest recuperar la diversió, de trobar aquests moments de reconnectar amb la parella. Marina?
Jo una mica amb aquest, amb que es quedin amb per què és important el sexe en la nostra relació i per mi, per què és important, no? Perquè això dona com motivació. Dic, què busco jo en el sexe? Busco diversió? Va, doncs què puc fer per divertir-me amb la meva parella a nivells d'intensitat baixos? Però comencem per aquí, no? És passet a passet, és a dir, i sobretot, si no es para a zero, és molt més fàcil reenganxar la roda. No? Si s'ha pesat a zero, costa més. Llavors, crec que si petites coses, no parar-ho del tot mai.
Montse?
Una segona oportunitat per reviure la sexualitat d'una forma diferent, retrobar-se, reconèixer-se, i és maco i ha de ser divertit, òbviament.
Avui n'hem parlat. Com podem trobar un moment per fer-ho? Hem fet amb la Marina Castro, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella, amb la Montse Isert, sexòloga i també terapeuta de parella. I hem sentit també l'Ignasi Puigrodes, sexòleg, psicòleg, terapeuta també de parella, i amb la Sònia Encinas, autora de Feminidad Salvaje. Moltes gràcies a totes i que trobeu molts moments d'intimitat per fer-ho i que acabeu felices, contentes i satisfetes. Vinga. Gràcies, Marina. Gràcies, Montse.
Gràcies.
Una abraçada. Adéu.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio amb Elisabet Pedrosa.
Espereu, espereu, que estic encara buscant la millor cançó que pot il·lustrar el tema d'avui. Crec que la tenia per aquí. Era aquesta? This is the end. Sí, aquesta estava bé, però no sé si era aquesta o aquesta altra. Bé, no la trobo. Sí, com sigui, avui, del que us vinc a parlar, com a pare primerenc de bessones, és del sexe amb la parella. Ara ja l'he trobat, aquesta era. I és que sí, no sé si els pares i mares més espavilats ho hauran observat, però quan tens canalla, el sexe entre els progenitors, què et diré jo? Mimba.
És molt trist el que està passant.
Sí, trobar un racó per intimar amb la teva parella quan tens criatures és més complicat que el que va significar per Indiana Jones trobar l'arca perduda.
No me les diguis, aquestes coses.
De fet, igual que passa amb l'Indiana, has de seguir tot un seguit de pistes, resoldre jeroglífics i superar moltes proves per assolir l'èxit.
Som-hi!
La primera prova. Trobar el moment. I és que no és fàcil saber si el millor moment, que et diré jo, és a la nit, quan has dormit a la canalla. Que s'estronqui el moment íntim perquè es queixen de tos, perquè han vist un monstre o que s'han fotut de lloros de la llitera. O a primera hora del dia, quan de cop i volta, pam, apareixen a quarts de set del matí per dir-te...
Hola!
Segona prova. Trobar el lloc. Perquè és a casa el millor lloc? O el millor lloc és buscar un hotelet? Si és així, el sexe en sortirà per un pico, eh? I això fa baixar la libido. El que sens dubte no serà el millor lloc serà el cotxe. A veure, tots els pares i mares convenim que aquells dies en els que ens clavàvem el freno de mà, tocàvem sense voler el claxon i fèiem anar amb el peu al netejaparabrisa, ja han passat, eh? La tercera prova.
No adormir-te.
Perquè aquesta és l'altra. Després de tornar de la feina, sopar, adormir la canalla i endreçar-ho tot, el problema és que els pares aguantem 10 segons amb els ulls oberts.
Me voy a dormir, te pongas como te pongas.
I la quarta prova. Ser sexy. Això és per acabar d'adobar-ho. Quan ja tens el lloc, el moment, i després 3 cafès per no dormir-te davant la teva parella, et trobes l'últim inconvenient. Veus fit a fit a l'altre. I penses, qui és aquell que tinc al davant? On és aquella persona sexy que jo coneixia? I això és amic, amiga o amigui, el que pensa el teu company de tu. Perquè els dos, sí, els dos, fem pena. Ànims.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar... O us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar. Amb Jaume Centelles.
I avui el llibre per somiar que ens ha posat el Jaume Centelles és 2 per mi, 1 per tu, de Jörg Müller, si ho he dit bé, de HarperKids.
HarperKids. És un llibre per cicle infantil, d'entre 3, 4 i 5 anys. És un llibre, un àlbum que diem nosaltres, amb unes il·lustracions clàssiques, boniques. La història entre una ossa gran, que la veiem aquí a la coberta, i un muster, la mascle, que viuen junts. La ossa torna a casa i el bosc cull 3 bolets. Els porta a casa i mira, avui tenim per dinar 3 bolets. I el muster li diu, vale, jo m'encarrego, ell és el cuiner. L'agafa, li posa sal, pebre, els passa per la paella... i boníssims. Llavors seuen a taula i la ossa comença a repartir. Un per tu i un per mi. I aquest, el tercer, per mi, perquè sou més gran, he de menjar més. I el muster diu, no, jo he de créixer. El tercer és per mi. Ja, però és que jo tinc més gana. Sí, però és que jo l'he cuinat. Sí, però jo és que l'he collit. Sí, però jo és que... I a mesura que van passant les pàgines, vas veient com discuteixen, cadascú troba arguments per quedar-se amb el tercer bolet la tipografia va fent-se gran, com comencen a cridar i discuteixen. No et passarà res per menjar-te'n un de menys. I això, i a tu tampoc. Mira, ja hem tingut prou, dos per mi i un per tu, i s'ha acabat. I en aquestes discussions veiem que apareix per allà darrere, amagat, pim, 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 una guineu, i mentre ells discuteixen la guineu, agafa el tercer bolet de la discòrdia, se'l fot, i se'l cruspreix i se'n va. I es queden tots així, com amb un pam de nassos. Vaja, s'acaba la discussió. Bueno, sort que tenim de postres, i porta les postres, que són precisament tres maduixes. Tornem a començar, una per tu, una per mi i la tercera per qui serà. Molt divertit, molt divertit, perquè de fet reflecteix el que passa sovint, no? Quan has de repartir una cosa que és sanar i imparell, com ho fas, no? Els nens discuteixen, dos per tu i un per mi, un per tu, dos per tu. Molt divertit, molt divertit. Ben il·lustrat, amb molts de detalls, així com està fet així com a llapis, i veus els plecs de les estovalles mentre discuteixen. Joder, fos un partit, i a més després et permet parlar molt del tema. Al final potser és una mica drama, tragèdia grega d'aquells, perquè no entens ben bé què fa aquesta guineu que passa per allà i s'ho emporta. És una solució que feien els grecs quan havien de resoldre un... Deu ser esmatxina, deien ells, resoldre un tema. Fan aparèixer un personatge i s'ha acabat la discussió. Bueno... i se'n mengen un bolet cadascú, boníssims, i diu, bueno, ara les postres, maduixes silvestres, ui, què és el menjar que més m'agrada? Doncs mira, justament a mi també és el menjar que més m'agrada, i en tenim tres. Molt divertit.
I a partir d'aquesta història és que us fem la pregunta dels llibres per somiar, i que és qui es menja el tercer bolet? Atenció, qui aquí... és el que resol aquesta discòrdia per un bolet? Doncs respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. I ja tenim la guanyadora del darrer concurs, la Rosa Maria Vila, que ha guanyat el llibre Memento Mori.
Perfecte, molt bé.
Jaume Centelles, a tu t'agraden els bolets?
Sí, sí. Aquest any encara no n'hem pogut tastar, perquè n'hi ha pocs.
I et baralles pels bolets?
Mira, m'agraden bastant, però no em barallo pel menjar, no em barallo. No em baralllo.
Ja.
M'agraden els bolets.
Però les maduixes, sí?
Les maduixes...
Ai, que aquí t'he agafat, eh?
També fa temps que no...
Però per una maduixa et veig la cara que sí que te baralleries,
eh? Una maduixa petiteta, d'aquelles dolces, sí. Però mengem normalment...
Jaume Centelles, dos per mi, un per tu. Què et sembla, va bé?
No anem bé,
va, acabarem fatal. Va,
potser que el partim, el
tercer. Petons, adéu, Jaume.
No puc dormir.
I la setmana vinent Aprendre a sentir amb la Míriam Tirado. Us deixem amb l'Òxia Romans Rumbero de Poble. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia per salvar el món. I sobretot, sentit comú i sentit de l'humor per cuidar les criatures. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé, i fins la setmana vinent.
I era una nit, i era ben tard, i eren les festes del meu poble. Tu vas venir de la vila del costat, i jo a tu no et coneixia. Entre cubates ja matinava, i em vas dir porta'm a ta casa. I jo et vaig dir d'anar a fer un vol pels racons del meu poble. Deixa que t'ensenyi el poble que s'amaga en aquesta ciutat, que aquí mai passa res. I avui que has vingut tu, no te'n vagis, no te'n vagis, que aquí mai passa res. I avui que has vingut tu, no te'n vagis, no te'n vagis. Vesties un polar del Decathlon,
calenci,
i una cua negra i llarga. Jo em vaig recollir els cabells també, i duia la camisa quatre botons descordada. Que aquí mai passa res, i avui que has vingut tu, no te'n vagis, no te'n vagis. Ai, que aquí mai passa res, que avui que has vingut tu, no te'n vagis, no te'n vagis.
aquestes hores. No desperteu els regidors ni a les senyores. No molesteu, que feu-nos a... Però és que resulta que tenint-te tu aquí a mi m'ha marxat la son i m'ha vingut al cap una cançó i m'ha sortit del cor una tonada. M'ha vingut a gust cantar-te una rumba catalana. I m'és ben igual, i m'és faltaria, que estem de festa major. Que aquí mai passa res, jo vull que has vingut tu, no te'n vagis.